Encetem sexualitat femenina amb la doctora Jessy Molins. Molt bona nit.
Bona nit, Sònia.
Com va tot, Jessy?
Doncs apa, mira, una setmana més.
Una setmana més on parlem de sexualitat femenina, no, Jessy?
Sí,
i de tot l'ampli ventall que abarca, eh?
Sí, hi ha moltes coses aquí a parlar encara.
Molt bé, molt bé. Avui de què parlarem?
Avui parlarem una mica de desig, plaer i sobretot del vincle emocional. Ja explicaré després de per què.
Molt bé.
Explico tot això.
Comencem, això sí, amb una mica de resum.
El resum serveix, bàsicament, perquè el que es perdi algun dels programes, què ha de fer?
Doncs anar al podcast i allà trobarà tots els programes de sexualitat femenina que pot escoltar, descarregar, anar endavant, endarrere i fer el que vulgui.
Perfecte. Doncs mira, els primers programes van anar adreçats a que les dones ens coneguem millor. Eh? O sigui, vam començar amb el sòl pelvià, la musculatura, la vulva, i després ja ens vam endinsar en que primer un ha d'aprendre a fer l'amor a si mateixa, o sigui, la masturbació, perquè ens entenguem millor, i així un sap molt més el que li agrada, el que no, el que li va bé, el que no li va bé, etc. Vam parlar uns altres programes de l'orgasme i amb totes les seves possibilitats i ens vam endinsar ja amb el sexe en parella. Parelles heterosexuals, parelles lesbianes i amb totes les seves avantatges, dificultats, etc.
Mm-hmm.
Vam parlar un programa específic, només vam fer un, doncs, d'alguns problemes que a vegades hi ha algunes dones que tenen, i em vaig parlar perquè interessa veure que aquestes disfuncions tenen solució. Estic parlant de vaginisme, anorgàsmia, etc. Vam fer diversos programes amb diferents elements que ajudarien a l'excitació, al plaer, al desig, etc. No? Des de les joguines sexuals, bàsicament els dildos, vibradors, passant per les lectures eròtiques, pel·lícules eròtiques, i també ens vam ficar amb altres temes de coneixement, no? Com parafílies, diferents diversitats, des de diferents gustos i maneres de que un s'excita o té plaer, però també amb diversitat sexualitat en el sentit de persones que per algun motiu tenen alguna disfunció, alguna limitació a l'hora de la pràctica sexual. Però també a les persones que no són normatives, no? I per normativa, vull dir, per exemple, no? El més conegut, que després hi vam dedicar uns programes, era sobre la gordofòbia, l'edadisme, etc. En aquesta societat hem de ser joves, guapes...
I perfectes.
I perfectes. I això és l'excepció, no és la norma. I aquí hi ha molt tema a meditar, a prendre consciència, no?, de com cadascú ho porta, no? Però tenint en compte que són problemes culturals, problemes de la societat que ens han fet pensar que eren nostres i que aquí val la pena fer tot un treball personal per veure què podem fer. Bé, al final vam parlar de malalties de transmissió sexual, que ho vaig deixar bastant cap al final perquè
sí,
no interessava que la gent tingués por. O sigui, tot això és des de la responsabilitat, la consciència, però no des de la por. Des de la por paralitza, la por no busca solucions. Bé, a l'últim programa sempre ens en fem curt i ens van quedar una mica les reflexions sobre aquests dos programes de transmissió sexual. Bàsicament, les reflexions serien prendre consciència i responsabilitat i no això que deia sobre la por, no?, compte que et pot passar això, compte que et pot passar allò, perquè, és clar, des de la por doncs, no sortiríem de casa.
Mm-hmm, exacte.
Caure una torreta al cap.
Sí.
O no practicaríem esport. O sigui, no hi ha res aquesta vida que estigui exempt de risc.
Mm-hmm.
No em sé les estadístiques exactes, però em sembla que cada... em sembla que és cada millor d'esquiadors n'hi ha un que mora, no? Vull dir, pràcticament totes les esports tenen un petit risc, un gran risc, no? Doncs la sexualitat és el mateix. Llavors, un ha de valorar fins a on pren aquest risc. També no és el mateix tenir una parella fixa que una parella esporàdiques, no? I bàsicament el tema estaria i se centraria en l'educació a les escoles, que fos de manera més completa. A les escoles, ja n'hem parlat altres vegades, tot està centrat en això, no? En previndre els embarassos i les malalties, però no es parla del plaer, del desig, del consentiment, de totes les diferències, per exemple, de gènere, que ja n'hem parlat també en programes. Sí. Els homes tenen més orgasmes que les dones, també masturbar i abans que les dones, etc. Quan hi ha parella, que la comunicació. És que, o sigui, parlar, totes es fan servir per previndre les de transmissió sexual. Per exemple, quan són parelles esporàdiques, per exemple, avui dia lligues d'aquestes pàgines del Tinder, sí. N'hi ha una que és en català. Gent com tu.
Gent com tu.
Em diu, eh? No dic mai, però... sí, ho dic, ja, que no tot és el Tinder, és molt conegut. Llavors, jo té algunes avantatges, no pas de vegades així de manera esporàdica en una discoteca, perquè has de passar el filtre de xat, si hi ha afinitats, troba per prendre un cafè o per prendre una cervesa. Aleshores, directament a la prevenció. Mm. I la prevenció, per una banda, conegut que també, no?, utilitzar molt ha de ser una pràctica que hauria de portar condons a la... S'ha de dir que condons de molta qualitat, que són de dura molt fina, que és gust, i que no disminueixen l'estat. I, per tant, hi ha molts homes que passis a fer servir, molt més ells que... Llavors, a part dels condons, doncs, utilitzar, per exemple, l'ús disminueix. I llavors també la llista que vam parlar un altre dia de pràctiques tenen més menys, no? Per exemple, una de risc, que és la masturbació recíproca, no? I davant de la... o no hi ha la presència, no només per la por de l'embarassada, que potser pot ser una persona es queda embarassada, però si el dubte d'una vella esporada no s'hauria de fer penetració sin condó. És l'única mètode. Uh-huh. Seria una miqueta aquí el...
Molt.
O sigui, prendre responsabilitat i s'hauria de canviar el tema de l'educació.
Complicat.
Això és més complicat.
I amb les preguntes ja...
Vale.
Vinga, va. Que cada vegada es parla d'ecocentrisme i falocentrisme. Si li podries explicar... Gràcies.
Que ben això són paraules, no? La definició, quan tota la veritat o a sentir, que és un complet, quan penetració. Tot centrat a l'opció. Que és el motiu en les pel·lícules, no? Res, petons i ja, apa, no? Doncs no, vull dir que hi ha moltes possibilitats en el sexe compartit, però clar, és el model tradicional. Uh-huh. El falocentrisme, parents, parents del coicentrisme, és que tot està centrat falo, no? És l'estat, no? Clar, això també, de que les dones ens portem la pitjor, quan ja hem parlat, no?, de que menys possible, sí. I tal, per ells, és un jo important, perquè pel que sigui, no hi ha una erecció en què tot està centrat en el falo, en el... doncs hi ha la frustració tant per ell i d'ella. Hem vist si el focus està en tota la zona, en globalitat, les altres vegades, no? Molt importants són els sexes. Utilitzem, doncs, carícies, també el cos, el tacte, no? El tacte és el més important, també jugar, doncs, amb la vida, amb les paraules, un munt de coses, no tot centrat en el falo. Seria una mica això, l'explicació.
Molt bé, anem amb una altra pregunta. Diu que la seva primera parella no s'havia preocupat una estona preguntant-li si li ha vingut o no i que això l'estressa. Què pot fer?
No m'estranya que l'estressi. Vull dir, a més de ser guapa, jove, i estar en forma i no sé què més, resulta que ara hem de tenir orgasmes i multiorgasmes, perquè això és la moda, no? Això és una pressió afegida. A veure, jo per una banda diria que li digués a la seva parella que no li preguntés més, perquè quan estàs pendent...
Així obertament, no? Sí. Dir-li obertament.
Dir-li. Perquè, a més, quan estàs pendent d'una cosa, tens moltes probabilitats de que no et funcioni. O sigui, em ve, doncs segur que no ve, no? Això no vol dir que, per l'altra banda, a més d'això, de dir-li que no, potser també és ensenyar-li què és el que ha de fer. O sigui, fora del moment de la sexualitat, potser és qüestió de dir, bueno, aviam, a mi m'aniria més bé doncs, una cosa molt més lenta, per exemple, per dir alguna cosa, o jo què sé, o cadascú li pot excitar una cosa diferent. També s'ha de dir que si a vegades en un moment no surten les paraules, però sí que es pot agafar la mà de la parella i portar-lo en allò que et vingui de gust que et facin. Vull dir que és bàsicament... Sempre està el tema de la comunicació, que no sempre és fàcil, perquè d'aquests temes no ens han ensenyat a parlar-ne. Mm. I val, és començar per això, Vull dir, i si és una parella que no resulta satisfactori, doncs, bueno, és plantejar-se a veure què es fa, no? Però bàsicament és dir, no m'ho preguntis més. Ja el dia que vulgui ja ho explicaré, però si no, res.
Molt bé.
Val.
Una altra, l'última. Diu que el millor sexe l'ha tingut després d'una baralla o discussió forta, que si això és normal.
Bé, és normal perquè és freqüent, però no hauria de ser normal. Sí, o sigui, després d'una discussió, que normalment hi ha, no?, quan ens discutim, doncs hi ha tot un munt de neurotransmissors del cos i hormones que es disparen, no?, des del cortisol, l'adrenalina, no sé què més, i això fa que la millor augmenta l'excitació. Aleshores, però pot ser que en algun cas, no, sí, no, es fan les paus, la reconciliació, i llavors s'acaba amb sexe, no? Però compte, perquè això pot ser una arma de doble fil, no? Perquè si un pot arribar a agafar com un hàbit, no, de que si no hi ha aquesta hiperexcitació, doncs el sexe no és plaent, no? És com una forma de fugida per no afrontar el que se sent després d'una discussió o baralla. Realment, un després d'una discussió o baralla pues, pot sentir ràbia, pena, vull dir, totes les emocions estan a tope, no? I llavors s'utilitza el plaer com una forma de perdó. Ocasionalment pot estar bé, vull dir, mai a la vida, des d'aquí, jo m'atreviré a dir el que està bé i el que està malament, no? Però realment l'experiència a la llarga és que si només hi ha això i res més, doncs no, les coses no funcionen, no? Clar, la sexualitat de vegades és com un termòmetre de la relació de la parella, no? Si la sexualitat no acaba de funcionar, doncs és que passa alguna cosa, no? I aquí això seria com per exemple, doncs, apagar un foc amb gasolina, no? Vull dir, perquè realment és un sexe explosiu que és allà on surt tota la ràbia continguda, no? I surt a través del sexe i s'hauria de canalitzar d'alguna altra manera, no? I també aquí, clar, naturalment, tornaria a insistir que si aquest patró es repeteix, doncs hi hauria algun moment que s'hauria de fer una sentada, una asseguda amb la parella i parlar-ne, de veure què passa, no? Perquè, clar, això pot crear addicció com una droga. Per què? Perquè llavors, comparant amb un sexe més tranquil, doncs sembla que ja el sexe tranquil no sigui satisfactori, quan en realitat moltes vegades doncs, pot ser-ho, no? I com n'hem parlat, no?, d'utilitzar altres vies, no?, com més tranquil·les. Pot, amb el sexe hi entra tot, hi ha totes les possibilitats. Però compte en que això sigui una manera de resoldre els conflictes i que s'entra un cercle viciós que a vegades pot ser perjudicial.
Mm-hmm. Molt bé.
Ja hem dit això, no?, de que, bé, moltes vegades a través del sexe, no?, és lògic, no?, que la pitjor cosa contra el sexe és, per exemple, la monotonia, no? I és normal, no?, que una parella, després de diversos anys, no tingui la mateixa freqüència ni intensitat que al principi, no? Però s'ha de veure i prendre consciència de quins són els patrons repetitius. No sé, aquí és on, arran d'aquesta pregunta, m'he preparat un tema que m'agradaria exposar-lo, no? De sí. Que és tot el que se'n diu el vincle, no? Perquè moltes vegades moltes dificultats en les parelles tenen a veure amb el vincle afectiu, que cadascú venim d'un pare i una mare, d'un cantó, i l'altre el pare i la mare de l'altre. A vegades també va bé pensar, que això ajuda, a les parelles, per exemple, que són interculturals, no? Una persona, doncs, per exemple, que vingui de la Xina i l'altra que sigui un europeu, doncs pot tenir dificultats, no?, d'acoplament, d'entendre's, de mals entesos, etc. No? Però de vegades, encara que siguem nascuts apropet, no? Doncs, que sé, potser un és de Sabadell i l'altre és de Manresa, doncs això no vol dir que, bueno, que faig broma perquè la Sònia és de Sabadell, jo soc de Manresa.
Això per qui no ho sàpiga, per qui ho deia la Jassi.
Clar, no, perquè s'ha de posar una mica de brometre, que a vegades no, no, per posar exemples, no?
Exacte, sí.
Doncs, tot i que siguem de llocs propers, no? De Manresa a Sabadell hi ha molt poquet a distància.
Sí, està a prop.
Hi ha Terrassa al mig, que és Terrassa a Sabadell sempre ha sigut conflictiu.
Sí.
I, però de vegades és com si, com que venim d'una família diferent, amb una manera d'educació diferent, de creences, i hi ha com microcultures, no? Doncs a vegades podem tenir conflictes amb la parella per precisament per això, perquè tenim la manera de veure les coses diferents, no? I una de les coses que pot haver-hi xoc és que té a veure amb el vincle. Explico una mica tot això del vincle de què és.
Sí.
És com hem viscut de petits la nostra relació emocional amb els nostres progenitors. I això ens marcarà com funcionem d'adults a la parella i també en altres relacions i situacions. Ara se'n parla bastant del vincle.
Sí.
El vincle, per qui no li soni, en castellà se'n diu apego i en anglès attachment. I ara se'n parla molt, per exemple, a les mares joves, doncs, a les reunions aquestes que fan de parteres i de
sí.
i preparació al part, em sembla que ja en parlen. Jo això ho dic perquè la meva filla, quan estava esperant la meva neta, que ara té 7 anys, ja estava parlant molt del vincle, cosa que abans era absolutament desconegut. Això del vincle, hi va haver un psicòleg que es deia Bowlby, que és el que va fer tota aquesta teoria, però que és una teoria que té molt sentit, perquè veurem què és el que passa, no? És el vincle aquest emocional i enganxat amb els nostres, amb el pare o la mare, és una estratègia de supervivència, no? Perquè el nen el que vol és que, doncs, que l'estimin, que el cuidin, no? I és quan, doncs, els pares, doncs, l'abracen, li fan carícies. O sigui, de les necessitats que té el nen petit, el bebè, té per sobreviure, té per una banda, doncs, l'alimentació, la seguretat, ja sigui, doncs, la seguretat en la casa o quan el nen, per exemple, comença a donar els primers passos, no? Que estigui en un entorn segur. Però l'altre molt important és l'afectiu, perquè, a més, això s'ha vist que els, no sé, això ja fa bastants anys, que els prematurs no creixien prou bé els caps de setmana. Per què? Perquè abans no, els pares no els deixaven tocar, els nens petitets. I llavors, al cap de setmana hi havia menys personal, les infermeres, els auxiliars, no tenien tant temps de tocar el prematur, per tant creixia menys. Moltes nenes d'aquestes adoptades a la Xina, quan venen, tenen baix pes. O sigui, el creixement té una relació directa amb l'afectivitat. O sigui, som mamífers, i els mamífers necessitem que ens toquin, que ens acaricin, que ens petonegin, tot això. Això és bàsic. I a més, amb un entorn segur, o sigui, que una cosa regular. O sigui, ja veurem que els diferents tipus de vincle, si, per exemple, un pare o una mare, ara t'agafo i t'abraço i et manyago i al cap de 5 minuts et tiro una empenta perquè m'estàs molestant, no? Doncs això no és un bon entorn per créixer segur, no?
Uh-huh.
També s'ha de dir que tots tenim pare i mare, més o menys. Ara sí que també hi ha parelles monoparentals. També cal dir que és millor tenir un pare, un progenitor, pare o mare, monoparental, que no pas una parella que no s'avingui, no?
Uh-huh.
O que hi hagi conflictes en la parella, perquè tots aquests conflictes es transmetran a la criatura. Llavors, anem a veure quins tipus de vincle hi ha, no? El segur és les persones que això, han tingut un pare o una mare que han sigut constants a l'hora de mostrar afecte. L'afecte, a més, no ve condicionat per la conducta. O sigui, el nen pot fer trapelleries, que és normal que en faci, i no per això se l'ha de deixar d'estimar i se li ha de dir. No vol dir que perquè hagis fet això o allò jo et deixi d'estimar. I això cal dir-los als nens, uh-huh. perquè els nens són molt sensibles. I també són molt sensibles al que està passant al seu entorn. O sigui, moltes vegades una família no fa les coses com seria desitjable, no perquè no en sàpiguen, no vulguin, però potser en aquella família passen coses, no? A part d'haver d'anar a treballar, doncs pot ser que hi hagi un altre germà que estigui malalt, o uns avis que estiguin malalts, o la parella que estigui malalta, tot això repercuteix sobre el nen. El nen, quan veu que allà passa alguna cosa, a diferents edats, si són més grans ho poden verbalitzar, però quan són petitets se n'adonen que allà passa alguna cosa. Llavors és millor explicar-ho. Mira, ara no et puc fer cas perquè he de cuidar l'avi o l'àvia, o perquè el teu germanet està malalt, etc. Que no pas, perquè si no el nen ho pot interpretar que és ell que li passa alguna cosa. No? Uh-huh. Llavors, les persones que han nascut amb un tipus de vincle segur poden estar bé tan sols com en companyia. A més, es fan càrrec de les necessitats de l'altre i es preocupen del benestar de l'altre, independentment de quin vincle tingui l'altre. Es poden trobar, esclar, si es troben dos de vincle que han tingut un vincle segur, doncs per celebrar-ho, no? Tirar coets. Però a la millor, si un és vincle segur i l'altre té algun tipus de vincle amb algun problema, precisament la parella aquesta li pot donar seguretat i pot ser que al final doncs creixi o es desenvolupi la relació de parella de manera satisfactòria. Veiem un altre tipus que és bastant freqüent, és el que se'n diu vincle ansiós. O sigui, necessita la proximitat perquè li doni seguretat. És els casos, això és bastant perfil bastant femení, tot i que no es pot dir absolutament, no? Perquè pot haver-hi alguns casos que l'ansiós sigui a l'home i la dona doncs, tingui un vincle segur o tingui un evitatiu, que ja veurem el que és, no? Però necessita que li diguin, que li amanyaguin, que li diguin molt sovint moltes coses i potser la parella el que fa és que com més li reclamen més se separa, no? O sigui, i la persona que té un vincle ansiós no tolera la distància i se senten frustrats, sobretot quan tenen una parella de tipus evitatiu. El vincle ansiós es forma amb un pare o una mare que també té segurament un vincle, ha rebut un vincle ansiós, i el que fa és que moltes vegades doncs, les seves pròpies malestars, inseguretats, les transmet a la criatura. No? El vincle evitatiu és l'opost, no? És que el nen aprèn que per calmar-se ho ha de fer sol, perquè no li donen mostres d'afecte. O sigui, potser li donen l'alimentació perfecta, l'educació perfecta, la seguretat perfecta, però i també no vull encasillar-ho amb un sexe concret, però sí que per la història, no? Abans, fa molts anys, les criatures era cosa de les mares. I els pares doncs, estaven absents. I estaven absents perquè, per una banda, potser treballaven moltes hores, però també per l'educació que havien rebut, que no mostraven mostres d'afecte. I, bueno, és que, a més, és això, no? Hi ha gent que no és capaç de fer-se una abraçada, de fer-se petons, carícies, no? Llavors, la persona que té un vincle evitatiu no tolera bé la intimitat. O sigui, la intimitat la viu com una invasió. A la millor, en el moment del sexe i això, no? El sexe tradicional de la penetració i tenir un orgasme i una ejaculació ràpida, però la resta moltes vegades no és adonar-se de les necessitats de l'altre i no li costa vincular-se. I no solament amb la parella, també li passa amb les altres persones. A l'inici de tot això, quan he parlat del vincle, he parlat també de que on es posa més de manifest és en les relacions de parella, però també en altres àmbits. En els àmbits, per exemple, a nivell laboral, doncs hi pot haver-hi persona d'aquesta que està com molt distant, que no confia en els altres, no explica les seves necessitats, no demana, no? Llavors, els problemes, els conflictes, acostumen a passar quan un de la parella té un vincle evitatiu i l'altre ansiós. Perquè com més demana un, més fuig l'altre. I llavors això, naturalment, es pot mostrar en la sexualitat. Vull dir que és un dels múltiples motius de conflictes. Per últim, hi ha un altre tipus de vincle, que aquest és el molt més patològic, eh? Els altres són dintre de la norma, dintre de la freqüència, que és el vincle desorganitzat. És uns que han rebut un vincle insegur, molt patològic, són nens que han rebut un vincle molt superficial i sobretot apareix doncs, amb pares, per exemple, doncs, amb patologia psiquiàtrica, drogadiccions, alguns d'aquests nens que fins i tot de vegades els han portat en centres d'acollida, no? Mm-hmm. I també els centres d'acollida, tot i que els professionals són molt bons, però el nen, clar, no rep una dedicació individualitzada. Llavors, que neixen, són insegurs. També se'n diu, a vegades, aquest tipus de vincle, se'n diu temerós. Són els que tenen com a por, no? Por del món, no? Mm-hmm. És una mica més complicat. Clar, què podem fer amb tot això? Bé, doncs, primer, adonar-se'n. Bueno, sempre passa per conèixer més tu mateix. I dir, bueno, quina mena de vincle tinc jo? O quin vincle tenia jo amb la meva mare? Quin vincle tenia jo amb el meu pare? És molt fàcil per internet consultar, llegir sobre aquest tema i veure, realment, analitzar exactament quines són les meves... Com vaig créixer jo, no? Com amb la meva família, i quines són les meves necessitats, sobretot això, no? De què espero jo de l'altre. I clar, bàsicament és la comunicació. Comunicació amb la parella i explicar. Mira, jo tinc aquestes necessitats, bueno, com puc tolerar jo doncs l'absència de l'altre, no? Perquè potser doncs, sempre és per manca de comunicació, no? En el cas de que no es puguin resoldre els conflictes sols, doncs demanar ajuda a un psicoterapeuta. Vull dir, perquè a vegades hi ha parelles que realment són absolutament incompatibles o han fet tot uns quants anys de camí junts i s'ha acabat, pel motiu que sigui. I la cosa passa, la solució passa per separar-se, al millor, no? Però en canvi n'hi ha altres que s'estimen molt, però que hi ha uns conflictes repetitius i aquest sí que val la pena doncs, treballar-se'ls, no? Vull dir que és interessant tot això, no? Són temes que abans no se'n parlava, però ara adonar-se'n de les necessitats és molt interessant, no? Bé, les reflexions són aquestes, no? Com ens vam relacionar nosaltres amb els nostres progenitors, no? I ells a si mateix, també a vegades has de tirar un pas més enrere. Com era la relació de la meva mare amb la seva família? O com era el meu pare amb la seva família? Com eren els meus sogres? No, i llavors tot plegat fa que això ho entenguis una mica més i que de mica en mica, no? És difícil, no? Parlar a vegades amb la parella. És més fàcil de vegades parlar amb una persona desconeguda que amb la mateixa parella, però començar, no? Començar de vegades dir, escolta, mira, he trobat això per internet, que és molt interessant, llegeix-t'ho i en parlem. O mira aquest programa de sexualitat femenina, que l'altre dia vam parlar del vincle. A veure què opines de tot plegat.
No. Que sí, que com bé deies, no és un tema que se'n parlés. Mm-hmm. Això del vincle és implícit a la persona, però vaja, que no se'n parlava. I doncs està bé de conèixer una mica més, no?, sobre aquest aspecte.
I de totes maneres podeu fer preguntes en el... Les respondrem al proper programa.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, Jassi.
Val.
Gràcies, adéu. Adéu.